Moltes gràcies pel vostre esforç per reprendre aquest camí que vam iniciar ahir al vespre. Fa calor, algunes cares comencen a tenir un aspecte de cansament, és un cansament intel·lectual, evidentment. Moltes lectures al darrere, molts esforços. Molt contents de poder reprendre a 4:15, per tant, amb un quart de retard, però malgrat tot aquí estem. Per mi és una satisfacció personal poder tenir aquesta tarda, en aquesta primera taula, a la professora Montserrat Corretger i al professor Xavier Ferrer. La professora Montserrat Corretger és professora titular de literatura catalana contemporània a la Universitat de Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili. Entre moltes publicacions d'una llarga ja carrera de recerca, n'hi ha unes quantes que per mi han estat de referència, són totes aquelles que fan referència a l'escriptor Alfons Maseras i a les seves relacions entre França i Catalunya, des de sobretot en l'època de la Primera Guerra Mundial. Però a més d'Alfons Maseras, la professora Corretger és també una autora d'un llibre que em sembla fonamental i de referència obligada, Escriptors, periodistes i crítics, el combat per la novel·la 1924-1936. És un llibre que em sembla que tots els estudiants de filologia catalana l'hauríem de llegir i d'assumir. Avui la professora Corretger vindrà a parlar d'un personatge també interessant, interessantíssim, fascinant, Domènec Guansé. Crec que per molta gent que ens dediquem a l'estudi de literatura catalana, els retrats literaris de Domènec Guansé, primer publicats amb el títol Retrats literaris a l'exili de Mèxic i després reeditats i ampliats amb el títol d'Abans d'ara, em fa l'efecte que per molts aquest llibre és un dels grans llibres del segle XX i em sembla que no em sap greu dir una frase així superlativa. Però Domènec Guansé va ser també un notable crític literari en el combat a la premsa. I per això ens va semblar que era ideal que la professora Corretger ens pogués alliçonar sobre aquest personatge i sobre aquesta qüestió. Moltes gràcies, Montserrat.
Gràcies al doctor Xavier Pla i a l'acollida absolutament generosa, no només per les paraules que m'ha dedicat ara, sinó pel fet en sols d'invitar-me. Se sent?
No se sent?
Fluix.
No sé si no en aquest també.
Com si cantés. A banda de la il·lusió que em fa ser aquí per la invitació del doctor Xavier Pla, i sense fer joc de tenis, jo diria que jo l'he conegut abans amb ell per la seva recerca sobre Pla, encara que a la nostra universitat tinguem fama que no estimem gaire Pla, això és mentida, i vinc aquí a dir-ho. L'estimem, el llegim i l'expliquem a classe. A banda d'això, el meu pare era nascut a Fornells de la Selva l'any 16, la qual cosa m'acosta a Girona, el meu cognom ve d'Aigua Viva, i sóc una mica també casa meva, tot i que jo sóc nascuda a Reus i m'he criat a les terres del Llam, una mica com les terres de la Tramuntana, de fet, els dos extrems es toquen. Domènec Guansé, nascut a Tarragona i, per tant, un llampat més. Doncs Domènec Guansé és un personatge extraordinari del qual jo he triat dos aspectes. Llegiré, tractaré de llegir amb vivesa perquè ara és l'hora de la son i clar, podria ser terrible, però seleccionaré i intentaré donar una miqueta d'aire a la qüestió. Les dues qüestions són, els dos temes que he triat són una mica la demostració del seu periodisme compromès abans de la guerra, als anys 30, com ell s'acosta, té una obsessió gairebé a treballar un periodisme que sigui autònom i que realment sigui professional, fins i tot en el sentit econòmic, i com ell es vanta de ser un periodista professional, i així ho diu, i així em fa, diríem, gala constantment. D'una banda, doncs, aquesta seva iniciació des de l'any 24, de fet des del 22 ja és a Barcelona, en aquest periodisme, I com a mostra, perquè he treballat d'una manera més o menys dispersa i en aquest llibre que ara comentava en Xavier Pla també hi ha algunes coses relatives a Domènec Guansé, doncs les seves col·laboracions amb diverses publicacions. N'he triat una de la qual no he parlat mai abans d'ara, que és La Rambla, que va tenir diversos noms, La Rambla, La Rambla de Catalunya, La Rambla, Esports i Ciutadania, que és aquella revista que després es va transformar en diari, que va començar l'any 30 i que arriba fins a la Guerra Civil, tot i que ja en l'any anterior a la Guerra Civil canvia molt la seva, des de l'any 34, de fet, ja canvia molt la seva, no ja la seva ideologia, sinó fins i tot la seva estructura com a diari, que llavors, evidentment, ja era diari. I la segona part voldria ser dedicada una miqueta als retrats literaris, que la titulo Guansé, retratista testimonial. Direm unes quantes coses de cada qui tingui interès, ja ho trobarà, espero, publicat, i si no, doncs ja en parlarem un altre dia, que la vida és molt llarga. Domènec Guansé, prop del 22, es traslladà de la seva Tarragona natal a Barcelona per treballar-hi com a periodista cultural i formar-s'hi autodidàcticament com a crític. El 1924 el va cridar Antoni Rovira i Virgili i l'invità a col·laborar com a redactor, com a director de la secció de llibres de la Revista de Catalunya, això és una cosa ben sabuda, on ell s'imposà ja des del primer moment com un propòsit prioritari apropar la literatura al públic, un públic que ja es volia majoritari aleshores. Paral·lelament a aquesta publicació ell va contraure altres responsabilitats com a crítica a la publicitat, a La Nau, el diari de Rovira i Virgili, Mirador i des de 1930 a La Rambla, entre molts altres diaris i revistes, perquè ell era un tafaner, un curiós impertinent i per tant doncs, posava el nas a molts llocs. Guansé és un dels periodistes culturals més representatius entre els que exerciren la crítica en la premsa, sempre amb l'afany d'il·lustrar i guiar els lectors de les publicacions periòdiques cap a un hàbit de selecció i adquisició de llibres sota els models comercials, editorials, llibreries i intel·lectuals, escriptors i crítics europeus. Aquest afany d'europeïtzació és sempre present. Es tracta d'un crític fonamental per entendre la represa de la narrativa i la normalització del model novel·lístic des de 1924. Atent a la realitat dels fets, actuar de manera ben distinta a Josep Carner, per exemple, que anunciar l'aparició de novel·les quan encara no havia arribat el moment, com fa, per exemple, l'any 17 amb l'abrandament de Carles Soldevila. Guansé, ben al contrari, observador positiu i gens condicionat per les teories del noucentisme, malgrat la qualificació errònia de noucentista que sovint i fins fa pocs anys se li ha atribuït, donar notícies reals i ponderades des de totes les publicacions on escrigué de les noves produccions i intervinguent la construcció del nou model de novel·la que s'oferia al públic català receptiu però encara poc preparat. El valor de l'aportació de Guansé a la crítica literària és el seu paper de pont entre els anys anteriors a la Guerra Civil i els anys d'exili i dictadura. La seva funció divulgativa, una divulgació profundament reflexiva, dels anys 30, continuà entre la dècada dels 40 i dels 60, quan la seva obra crítica es transformà en altaveu de la literatura, de la cultura i de les idees que es produïen a l'exterior, des de les publicacions d'exili, en especial des de Germanor, Catalunya, Ressorgiment, Pont Blau, però sense prescindir mai de la informació generada pels seus contactes epistolars amb altres escriptors de la diàspora i també de l'interior, fet que li va permetre continuar projectant un món d'idees completament contrastat. No estava pas aïllat a l'exili, sinó en relació constant amb altres cidis, com per exemple Rafael Tàgis, que des de molt aviat va tornar a viure a la Catalunya interior. Domènec Guansé, doncs, s'inicià com a periodista cultural a l'arrencada de la dictadura de Primo de Rivera i desenvolupà la seva professió de crític literari. Ell sempre es considerà i visqué tota la vida, com he dit abans, com a professional de les lletres, en les dues dècades fonamentals de la renovació de la literatura catalana, la dels anys 20 i 30, que són anys d'entrada d'assimilació de models europeus, també en l'aspecte de les idees crítiques. Per bé que no fou un crític acadèmic i ni es pogué permetre, com va fer Riba o Montoliu, anar a formar-se directament dels mestres alemanys, Guansé es preocupa d'actualitzar-se constantment a còpia de lectures, de la utilització intel·ligent i intuïtiva d'aquest seu aprenentatge constant, com bé mostren els seus articles crítics. Llevat de les notes sobre l'art d'escriure, redactades cap al 1933, que a causa de la guerra van quedar inèdites, Guansé no dedicà cap altre llibre a teoritzar exclusivament sobre idees crítiques i estètiques. Tant en els retrats literaris publicats a Mèxic el 47 i redactat el 66 a Barcelona amb el títol Abans d'ara, que ell volia que es diguessin, que es titulessin Abans del naufragi, però la censura no li va permetre, que era un títol molt més explosiu, no? Doncs, com els projectes diversos amb què treballar per editorials barcelonines a partir del 63, quan va retornar, sempre relacionats amb la història literària, tots ells entronquen amb el pensament crític que desenvolupà durant la seva vida. Per bé que allò que permet anar confegint el valuós corpus ideològic de Guansé és el seguiment de la seva crítica periodística. O sigui, l'àmbit natural de la seva crítica són els diaris i les revistes. Guansé, per la seva manera d'entendre la literatura i l'exercici de la crítica, té arrels fondes en el romanticisme i en la seva versió tardana, que fou el modernisme, amb el qual s'assimila sovint en els gustos estètics i en l'actitud vital. El respecte que servà per la llengua i per la pulcritud expressiva el posaren en una línia propícia, després de la restauració lingüística aconseguida amb el noucentisme, per anar entrant en les idees del formalisme que s'escamparen per Europa, des de Moscou i Praga, durant els anys 20, i s'acabaren d'assimilant als 30. Amatent a la veu de crítics europeus, a les novetats editorials i de premsa, Guansé compagina en les seves crítiques romanticisme i formalisme, en una visió molt personal de l'exercici professional de la crítica, que incluïa una constant preocupació pedagògica envers la societat i una elaboració molt personal de les seves ressenyes crítiques. En aquest article ja he dit que focalitzava dues línies només del seu treball periodístic. La crítica literària empaltada de compromís polític en els anys de la República, que es mostra a la Rambla, i el retrat testimonial, com he dit, doncs, dels seus retrats mexicans, que després va tornar a publicar El retorn. Amb dues activitats demostren la responsabilitat de Guansé en la formulació del periodisme contemporani a Catalunya i la seva voluntat de professionalització manifestada reiteradament. Pel que fa a la primera de les línies, el model que porto, com he dit, el seu doble vessant com a crític literari i com a escriptor compromès políticament i nacionalment, és l'estudi de la seva activitat a la Rambla, on es palesa sobretot el seu pensament polític en paral·lel a la seva activitat literària, en una coincidència molt estimulant. A l'exili de Roissy en Brie i a Santiago de Chile, sense possibilitat de consulta de fonts, quan s'ha iniciat el gènere del retrat biogràfic, central per salvar la seva personalitat, per salvar la personalitat i l'obra d'escriptors i periodistes fonamentals en el desenvolupament de la història i de la literatura catalanes de la primera meitat del segle XX. La recuperació i l'actualització genials que Guansé dugué a terme del retrat com a gènere periodístic, crític i històric ensems, assentà els fonaments del gènere biogràfic en la literatura catalana contemporània. Fou un mestre d'aquesta fórmula literària testimonial històrica que conreà des del 39 fins al final de la vida, si tenim en compte que un dels seus darrers compromisos fou la col·laboració amb la secció Morts a l'exili del diari Avui, que deixà inacabada el morir el febrer del 78. Aquestes raons acompanyen la inclusió en aquest article d'aquest segon vessant del periodisme professional innovador de Guansé. Anem a veure què passa a la Rambla, molt succintament. La canalització social i política de l'ofici de crític és ben visible en aquests models que Guansé porta des de la tribuna republicana de la Rambla, majoritàriament entre el 30 i el 34, des de la secció L'esperit dels dies, dedicada en principi a comentaris literaris. Són articles representatius de la seva crítica, la darrera producció anterior a la Guerra Civil i la culminació de la seva obra barcelonina iniciada el 24. Alguna de les idees que aquí explicita reapareixeran a la seva obra periodística d'exili, on continua projectant idees crítiques. El seu objectiu immediat, els articles de la Rambla, és la formació del lector i de la societat potencialment lectora després de superar la fase normalitzadora de la llengua com a eina. Però, sobretot, amb un afany europeïtzador, com he dit, aquests textos pretenen conquerir un públic estable. Ell deia com es fa tot arreu, a còpia de seduir-lo i de plaure-li. Diu coses com, diu, cal doncs que captem un públic per tots els mitjans legítims, però sense massa aprensions i sense massa porugueses, com es fa tot arreu. Cal que pensin editors, autors i crítics que el nostre públic és perfectament major d'edat i que té les mateixes exigències, les mateixes febleses que tots els països del món civilitzat. Cal captivar-lo, encisar-lo, passionar-lo, fent-lo pensar i sentir, i sense oblidar mai de divertir-lo o de plaure-li, coses aquí massa sovint menyspreades. I vet aquí per què volem fer aquestes notes, per aprofitar l'empenta, la vitalitat d'un setmanari com la Rambla de Catalunya, per fer-nos ressò, en la mesura dels nostres mitjans, de tots els batecs d'espiritualitat del nostre poble, per cridar una mica l'atenció dels homes distrets vers tots aquells fets d'ordre artístic o literari que podrien captivar-lo, en un mot, per aportar una modesta contribució a formar un públic. Una bona part d'aquests articles està dedicat a obres literàries, però un altre gran nombre té com a objectiu provocar la reflexió dels individus i de les institucions sobre la missió sociopolítica de la cultura i la literatura. En aquest cas, ho han fet, aporta molt a la figura de l'intel·lectual, que s'està, diríem, ja s'està concretant, no?, en aquest moment a Europa i a Catalunya, des de, sobretot, la visita de Julian Bender. En iniciar-se la Rambla, el 1930, Guansé explica molt bé la seva voluntat de treballar sistemàticament per la preparació ideològica de la societat davant l'adveniment de la República. Diu, per exemple, i això ho diu l'abril de l'any 30, un any abans de la proclamació de la República, diu: el meu propòsit és inspirar-me essencialment en esdeveniments literaris. De vegades parlaré d'un llibre, altres d'un autor, altres de tota una col·lecció, en fi, fa tota una declaració d'intencions. I més avall diu: la impressió que voldria suggerir al públic és la de que aquestes notes són inspirades pel mateix caprici. Més que la precisió, que l'anàlisi, procuraré que hi predomini la invenció, la fantasia. Per això m'alliberaré de seguir l'exemple de Paul Soudé o d'Edmond Jalloux, que em retreu Puig i Ferreter. Són escriptors que admiro certament, però que almenys en aquestes pàgines no vull ni puc seguir. La Rambla de Catalunya no podria suportar segurament una tal mena de crítica. La Rambla de Catalunya és una fulla que, més que posar càtedra, vol cantar les veritats perquè tothom la senti, etc. Ell respon, és una resposta, a un suggeriment que li havia fet en el mateix diari Puig i Ferreter, 7 dies abans, una setmana abans, suggerint-li que havia d'imitar els crítics francesos del moment, i li suggereix que imiti Jalloux i Soudé. I justament són, a més a més, crítics que intervenen, en el cas d'Edmond Jalloux, en una secció fixa a Le Nouvel Littéraire, amb el títol L'esperit dels llibres. Una mica pensem que ell té la seva crítica, la seva secció fixa l'anomena L'esperit dels dies. D'alguna manera hi ha una contraposició entre L'esperit dels llibres i L'esperit dels dies, intentant donar aquest to de vitalitat, d'humanitat, d'humanització superior a la secció molt més erudita i acadèmica d'Edmond Jalloux. De tota manera, Le Nouvel Littéraire és el model que pren Mirador des del 29. Vull dir que hi ha tot un lligat que penso que també val la pena tenir en compte. Ben altrament, en les seves intervencions, Guansé va seguint les actituds socials davant dels canvis polítics. Això és interessant de veure, però com que és una mica massa concret, pràcticament només ho enumeraré per sobre. Cal fer veure, per exemple, que el febrer del 30 fa diversos articles denunciant la censura exercida pel directori de Primo de Rivera sobre la llibertat de lectura, i ell demana que responsabilitats davant per evitar una altra dictadura. En un cert sentit profètic diu: altrament, aquest desig de justícia que hi ha avui en l'esperit del poble podria desviar-se en lamentables i pertorbadores escenes de venjança, és a dir, la lectura com una eina de formació que eviti una altra possibilitat de dictadura. També entre l'any 30 i el 34, les línies ideològiques que ell ja dibuixa decididament, i que són de fet les que continuaran l'exili, són pràcticament les de la culturització de la societat i l'art sobre el creixement d'una nova democràcia. Ell es va, al marge dels articles dedicats al fet de llegir, que en té molts, fins i tot al fet físic de llegir, a les disposicions físiques de l'art de llegir, i al comentari de lectures concretes, a la crítica, doncs, ell es va centrant, més enllà de temes polítics també i aspectes socioculturals, en models literaris històrics que estimulin el creixement de la literatura durant la República. Models, el que ell en diu les ombres augustes. O bé en la força del poble com a receptor i alhora creador d'aquesta literatura. En la dignitat de l'escriptor davant l'intent de manipulació dels èxits i de les paraules dels escriptors per part dels polítics. Diu: els escriptors són realment els que porten, donen sentit a l'opinió de la societat, són els que marquen aquesta opinió, i els polítics el que fan és monopolitzar les idees dels escriptors, i ell avisa d'aquesta falsedat o d'aquesta manipulació falaç, no? i també dedica molts articles a la funció social de la literatura. Sovinteja les crítiques contra també l'actitud indolent de les classes populars. Es queixa que durant tot just la recuperació de les llibertats, doncs, tot just, de vegades, l'actitud popular no sigui prou, no estigui prou d'acord amb aquest intent per part dels escriptors d'animar unes determinades lectures. Ell advoca per una literatura amena que plagui a la burgesia. Diu, remarca, diu, aquest secret de plaure que hi ha encara entre nosaltres, ben pocs escriptors que el posseixin. És a dir, per un costat advoca en favor d'aquesta literatura senzilla, entenedora, que arribi a tothom, però per altre costat també critica la posició del poble que no sempre està disposat a seguir aquests consells o que fins i tot davant de la llibertat fa una tria equívoca. Per exemple, en un moment donat es queixa del consum de la pornografia, que ell creu que, tot i que normalitza també una cultura, doncs, en definitiva, no pot ser una tria predominant o un element de primera línia, no? Un element que es pugui posar en primera línia en la recuperació d'una llengua i d'una cultura. Ell demana, de pas cap a la República, la llibertat en ordre cultural, el sacrifici de la literatura refinada, amb això diríem que va al compàs de les idees també de Rafael Tàsis. Rafael Tàsis, si de cas, segueix les idees de Guansé. Diríem que demana el sacrifici d'un cert esteticisme i d'unes complexitats ideològiques a canvi d'obtenir lectors. Això només és en aquest moment. Aquests punts, diríem una mica populistes en la seva obra, es donen entre el 30 i el 34. Després, Guansé es dedicarà a reivindicar una cultura determinant, una cultura nacional des de l'exili, i diríem que no tornarà cap a aquest proclama d'una literatura de consum, almenys d'una manera tan marcada. Guansé, doncs, hereu d'unes idees crítiques, jo crec que portades a Catalunya per Ixart, potser per la cosa de ser tots dos tarragonins, en definitiva això és una pura anècdota, però realment és un seguidor de l'idealisme positivista d'Ixart, valora l'obra literària com a fruit del context històric en què es produeix i al mateix temps troba en els models històrics l'atractiu necessari per recuperar la literatura en l'actualitat. Per això, ja he anomenat abans, ell dedica aquesta admiració per uns models anteriors. Ell dedica un article, exactament el 1931, el mes d'abril, a recordar alguns autors anteriors, que anomena aquestes ombres augustes que he dit abans, que diu que aquestes ombres augustes fan la nostra grandesa i ens han donat una consciència i una ànima. Aplica aquest mateix criteri a les institucions i això el porta a trobar una solució per al dubte que li sobrevé el 1933 quan s'adona que Josep Carner ha intervingut en els Jocs Florals. Ell creu que els Jocs Florals són una institució caduca i ell es pregunta que com pot ser. I d'una manera molt humil fa tot un procés ideològic en el seu article i comença criticant aquest Carner que és capaç de posar-se en una institució tan caduca i en canvi acaba dient, però fa una certa dialèctica amb si mateix, no? Diu, però potser ben escatit l'acte de Carner és un gest humil, de patriota. Potser vol dir que la institució dels Jocs Florals, a desgrat del seu arcaisme, que molts ens fa somriure, té encara alguna cosa d'eficient i de fecund. Potser vol dir que la nostra literatura i el nostre públic no són encara prou normals perquè hom pugui prescindir d'aquests estímuls. És a dir, com ell va escorcollant i com sempre està intentant que a partir dels models i dels cànons que ell intenta introduir en la societat, la literatura es difongui i sigui una eina també de regeneració i sobretot de regeneració social i nacional. El paper dels escriptors com a referent social, com a intel·lectuals, era també per a Guansé una garantia de l'èxit de la política i col·laborava a la superació del provincianisme cultural després que Catalunya ja hagués superat el provincianisme polític amb les primeres institucions republicanes. El novembre del 33 insisteix en aquesta idea, tot explicitant amb detall el protagonisme dels escriptors, sobretot, diu, dels escriptors periodistes, en les responsabilitats socials i polítiques. Acusa la manipulació dels escriptors per part dels polítics, abans això únicament ho he insinuat, que secunden les diferències i les polèmiques entre els intel·lectuals en benefici propi. Predica la necessitat que es mantingui la dignitat de l'escriptor i fa una dona una valoració del crític sempre a base del respecte mutu, eliminant tant els greuges com els silencis condemnatoris, atès que tots els escriptors tenen una missió comuna. Diu, Catalunya, si ha tingut una renaixença i que si avui té uns principis de llibertat és degut molt més als escriptors que als polítics, que avui encara té en els escriptors els seus millors soldats. És una de les reivindicacions de l'escriptor com una eina político-social. A veure, per boca d'un escriptor que és un esteta, ell ho és, i després ho demostrarà en les seves pròpies novel·les, molt més en les de l'exili que en les anteriors a la guerra, que són molt més dependents d'una certa moda del moment. El valor social de la literatura passa a primer terme en les cròniques de Guansé, que des d'aquest punt de vista objectiva la pròpia funció de crític i la influència dels seus escrits, mentre destaca la importància dels escriptors que han acostat la llengua literària a la gent. Aquesta actitud és sovint ben visible en la valoració que fa de la literatura de Carles Soldevila, que en Puig i Ferreter era el seu novel·lista preferit. Carles Soldevila era el seu prosista de referència, com ho era Jordana, César August Jordana, i Carles Soldevila eren els seus estilistes, els que ell creia creadors de la prosa novel·lística, creativa, no tant de la prosa periodística. I en canvi, Puig i Ferreter té una relació d'amor i odi molt complexa, molt difícil d'escatir. Hi ha fins i tot una imitació per part d'ell, de Puig i Ferreter, quan es posa a crear i a escriure. I en canvi, al mateix temps, és capaç de criticar-lo amb veritable mala intenció, quan vol, sobretot en els escrits privats. Per exemple, ens diu de Soldevila, diu, ja ha tret, en certa manera, el llenguatge de la vitrina daurada on Carner el tenia tancat i l'ha plantat al mig del carrer. És per això que els periodistes, sobretot els periodistes que hem vingut després d'ell i li som debitors d'alguna cosa, tots hem emprat alguna fórmula expressiva graciosa i fàcil que ell ha creat. Per tant, a banda que en aquest, segons tot just Soldevila començava com a novel·lista, potser al principi el coneixia més com a contista, però bé, la seva prosa per ell és una prosa que promet, que és la que ens donarà després una lleugeresa, una facilitat, una fluidesa en la manipulació, en el maneig del llenguatge. Durant 1934, i a mesura que la tensió de la política espanyola afectava Catalunya, Guansé es dedica a serenar la situació social i a continuar construint des d'un optimisme intel·ligent, tot i que ell era un gran pessimista. Públicament es manifestava com un optimista, diríem, i sobretot un optimisme que remarcava l'actitud receptiva de la societat catalana envers la cultura. Per exemple, amb una crònica que publica a la Rambla el gener del 34, que titula La Catalunya autònoma, represa de les activitats espirituals, explica doncs, com estan sortint tot de novetats literàries amb col·leccions innovadores, però a univers, diu que els nostres clàssics la gent els pren a les llibreries amb mans àvides, exagera fins i tot la nota d'aquesta recepció, amb un optimisme que el que vol és engrescar, bàsicament. Parla de la conquista del públic, insta a adquirir llibres, a l'hàbit d'adquirir llibres, etc. Hi ha també un cert paternalisme, de vegades amb algunes d'aquestes cròniques, però bé, diríem una intenció doncs, de normalitzar la situació cultural. El to amb què Guansé defensa l'arrelament de la cultura a la nació i l'entroncament amb Europa, en contrast amb el casticisme madrileny o l'espanyolisme en general, el connecta també fins i tot amb la tradició crítica dels modernistes de l'avenç, en especial de Jaume Brossa. Hi ha uns certs exabruptes de vegades en les seves cròniques, com per exemple quan diu, parla de la modernitat i de la universalitat que es necessita en la nova literatura que està sorgint i diu, fa efecte realment el primer, parla d'imatges de la revista del col·lectiu de periodistes, diu, fa realment efecte el primer número d'imatges, té en absolut aquest caixer que de les coses amables i supèrflues, adorablement supèrflues, que es produeixen entre l'escuma de la civilització. Amb imatges s'ha esdevingut sobtadament el mateix que amb més de temps s'esdevingué amb el d'aquí d'allà o d'ací d'allà, que malgrat de no haver-hi entre nosaltres tradició d'aquesta mena de revistes, ha aconseguit una fesomia absolutament europea.
Si el de si d'allà té tot el to refinat de la revista anglesa de la llar, Imatges té aquesta agilitat i gràcia parisenques, que fan que el carrer, que la ciutat, se us fiquin dins de casa. És, doncs, molt més a prop del viu parisenc que de l'estampa madrilenya. Així podem dir que no té res de balcànic, perill constant del nostre art, de la nostra literatura i fins de la nostra política. I tampoc res de plebeu, de xulat, perill del qual rarament se salven les revistes populars madrilenyes. Bé, és interessant. En fi, jo gairebé de la Rambla no vull comentar res més, hi ha algunes altres qüestions, però passaria molt breument a parlar dels retrats literaris, d'aquesta altra faceta de Wansé. Hi ha un eix fonamental en l'obra wanseriana, que és que el conreu de la crítica es vincula sempre amb la vida, amb la humanitat. Crítica i literatura han de ser humanitzades i, en conseqüència, no pretén una objectivitat total, perquè si les humanitza, subjectiva, encara que la via biogràfica sigui un camí per apropar-s'hi. Aquesta voluntat d'humanització de la literatura rau a la base dels retrats literaris. Ell creu que no pot explicar una obra si no explica la persona, home o dona. Ha de remetre, per facilitar les valoracions, els aspectes biogràfics dels escriptors, sempre que la personalitat estudiada tingui interès. Diu, no, si aquest senyor o aquesta senyora no tenen interès, no en parlaré. Però si tenen interès, necessito saber la seva vida, el seu itinerari vital. Aquesta qüestió apareix explicitada el 1925 en una de les reflexions metacrítiques de Wansé, no en fa gaires, inclosa en una de les seves notes de la secció Els prosistes de la Revista de Catalunya. Tot just quan parla del pròleg que Alexandra Plana fa a les bonomies de Carner. Exactament, això és molt interessant. Diu, i aquí jo crec que hi ha l'any 25 ell dona la base del credo que el porta a escriure els retrats literaris. Diu, el pròleg, referint-se al pròleg de Plana, diu, el seu pròleg no és solament una mostra de crítica comprensiva, no gosem a dir objectiva, perquè el crític, sense perill de deshumanitzar-se, no pot ser mai objectiu del tot, sinó que és, ensems, un estudi del Carner escriptor. Aquesta manera de fer crítica, posant en relació l'home i l'obra, té, sens dubte, els seus perills per les dificultats de conèixer l'home, però és l'única mena de crítica que, en molts casos, pot aportar una llum definitiva sobre l'obra. Esclar, que és un mètode que solament val la pena d'assejar amb els escriptors que tenen un fort temperament i que seria inútil d'emprar-lo amb els escriptors d'escassa categoria que escriuen, per no dir de memòria, per reflexos. Aquesta atenció a la biografia de l'escriptor, que apareix sovint en les crítiques de Wansé, no teoritza sobre això, posa en pràctica la qüestió de la biografia de l'autor, és a dir, quan ell parla d'un autor o d'una autora, ràpidament inserta i inclou elements de la vida, doncs dona testimoni d'aquesta vinculació seva a la tradició romàntica, al reconeixement d'aquesta força genial de l'autor i també del seguiment que va fer tota la vida de les teories de Sainte-Beuve i dels seus portrets literaris de l'any 1829, que evidentment tots els estudiosos dels retrats literaris o les persones que s'han dedicat a treballar-los, poc o molt, han comentat. No? Aquest escriptor, Sainte-Beuve, va exercir sobretot també la crítica periodística, influir també des d'un romanticisme prové el cientifisme-positivisme en el pensament de Wansé, que clarament en aquest sentit també té molta herència xartiana, i com el crític francès valora l'obra dels escriptors sempre des d'aquesta comprensió de la personalitat. Però no arriba a fer, com va fer Sainte-Beuve, valoracions morals en comparar el capteniment de l'autor en la seva vida quotidiana amb la imatge que deixa les seves obres. No es pot dir que Wansé segueixi el mètode autobiogràfic d'una manera minuciosa, però si resseguim les seves crítiques veiem que són moltes les ocasions en què fa referència, per tal de comprendre una obra, a la força biogràfica, al temperament de l'escriptor. Per tant, el biografisme no està només als retrats literaris, és inherent a tota la crítica de Wansé, que constantment deixa testimoni d'aquesta comprensió humanitzadora de la literatura. Per exemple, un exemple d'això, l'any 28... molt aviat, 10 anys abans d'exiliar-se, fa una crítica de l'Adolf, de Benjamin Constant, no? I diu, per exemple, tot el llibre és ple de l'essència de l'autor. Ell no solament és el protagonista, sinó que ella no hi viu més que en aquells moments en què és posada en contacte amb ell. Per tant, fins i tot els altres personatges, els altres elements de la novel·la, només tenen sentit en la mesura que es posen en contacte amb el temperament de l'autor, diríem, projectat en el personatge. També hi ha un altre cas molt interessant, és en el moment en què ell fa la crítica de Guerra i Pau, que s'havia estat publicant com a fulletó a la publicitat, i justament mentre s'està publicant com a fulletó, ell fa l'any 28, el novembre del 28, inclou una crítica en el mateix diari d'aquesta obra, diu en un moment donat, hi ha, parla de Guerra i Pau, hi ha l'aristòcrata de raça amb la seva freda i fuetejadora ironia. Hi ha l'home de món per al qual la societat russa, la vida dels prínceps i dels emperadors no amaga cap secret. Hi ha l'experiència del disbauxat, el sensual impetuós que ha viscut una vida sexual copiosa i generosa. Hi ha també, sobretot, el soldat, l'oficial d'artilleria amb les seves observacions i els records personals de les guerres de 1854. El raonador inacabable i impenitent, el crític, que algú ha definit com un bàrbar genial, entrant en el Palau de la Cultura i esmicolant-ho tot. Però hi ha també la natura exuberant i generosa que, per ser més humà, se senti múgic. Hi ha l'apòstol messiànic, l'expositor de teories humanitàries. En Guerra i Pau, malgrat que l'obra pugui tenir en certs moments una intenció didàctica, en primer terme no hi apareix més que l'artista. Aquest predomini de l'autor es fa present en tots els articles de la Rambla. Quan parla de l'endemà del dolor de Llor, que significativament no titula l'article l'endemà del dolor, sinó que el titula Miquel Llor, qual cosa vol dir que predomina l'autor sobre l'obra, no? Parla, per exemple, de com pel fet que coneix el gust àcid del dolor ha sabut extreure del propi dolor una voluptat per als seus somnis. O bé, per exemple, l'article Prudència Bertrana valora l'obra d'aquest escriptor a partir de la vivència panteïsta de la natura i de la seva aversió insubornable que sent per tota llei de coses que volen posar un cinyell de ferro als sentiments més naturals. És a dir, tots els anys 30 estan plens d'aquesta humanització, d'aquest biografisme. Llavors, seguint aquest principi, ja des de 1939, ja a l'exili, gran part de l'activitat de Guansé ja sabem que va consistir a fer història cultural, a llegar per al futur l'obra dels intel·lectuals que s'havien perdut o dispersat amb la guerra i amb l'exili. Llavors, justament, des de Xile, a Germanó, que és el diari que molt aviat ell dirigirà, en iniciar la sèrie Retrats d'escriptors catalans entre el 43 i el 44, se situa ja sota l'advocació del record, diu, pel gust de donar a conèixer uns escriptors a un públic català que gairebé els ignora o per recordar-los els qui els negligeixen o els obliden. Per tant, els retrats que comença Germanó el 43 i el 44, que són la base dels que publicarà després, el 47 a Mèxic, a la col·lecció Catalònia, aquests retrats esdevenen no només uns perfils, unes siluetes personals, anecdòtiques, sinó que esdevenen tot un fresc que ha de ser un estímul per l'acció, per la recuperació de la cultura nacional. Per tant, formen un col·lectiu. Aquests retrats no els hem d'agafar un per un, que també, lògicament, sinó com un fresc que impulsa la recuperació de la cultura catalana. Per tant, ell pretén establir aquesta galeria per encoratjar l'escriptor cap a no només els personatges, sinó els fets històrics que també, evidentment, els personatges doncs, conciten. Amb aquesta voluntat de donar continuïtat a la cultura catalana, ell finalment posa en solfa aquests retrats literaris i els publica a la col·lecció de Valí, Artís i Balaguer i, com sabem, ja ho hem dit, el 66 a Imà, a proposta de Joan Oliver. És a dir, que ell en realitat volia fer una altra cosa, ell volia començar una obra nova. I Joan Oliver li va dir, home, el que has de fer és refer una mica aquests retrats i recordem-los, tornem-los a publicar. I va ser quan van haver de canviar el títol, abans del naufragi, per l'abans d'ara que la censura va exigir. Aquests retrats guanserians són unes peces molt sedimentades a partir d'aquells primers esbossos, que van denominar, com he dit, els meus contemporanis retrats d'escriptors catalans. Les bestretes del llibre havien obtingut també un premi als Jocs Florals de l'Havana l'any 44 i amb aquests retrats Guansé va formular per primera vegada un camí, una mena de cànon molt personal per captar la personalitat dels escriptors intel·lectuals catalans, una fórmula personal. El que cal posar en relleu és que durant els 23 anys que visqui a Xile, salvar el record de la cultura catalana i va garantir-ne la supervivència a partir d'aquesta tasca memorialística sense, gairebé notarial, sense cap suport bibliogràfic. És a dir, el que diem vulgarment, ho encés, ho sabia tot de memòria, ho recordava tot, ho va fer tot a partir dels records personals. No hi havia possibilitats de consulta i ja en l'advertiment preliminar diu exactament això. Diu que les poques dates exactes que em serveixen de pivot són extretes d'un document tan banal com una petita enciclopèdia. Potser, doncs, més que retrats hauria de parlar de vocacions, tot i serà no potser com ha estat realment, ans com es presenta en la meva memòria. Per què, doncs, em prenc aquesta tasca? Potser més encara que pel gust de donar a conèixer uns escriptors a un públic català que gairebé els ignora, o per recordar-los als qui els negligeixen o obliden, per una melangiosa complaença en la vocació d'un temps passat al qual el meu esperit tendeix a rapar-se. És a dir, per aquell enyorament que tots sentim una mica i que ens fa pensar en Catalunya com en una mena de paradís perdut. Per a mi, tot allò que tingui un valor ha de mantenir-se integrat en el pensament i la vida de Catalunya. De fet, aquest sentit de la melangia que ell explica, que és una mica una excusa literària, una mena de mirall que ell imposa entre el públic, quan era un home d'una gran reserva personal, i per tant tot això de la melangia i tot això és una mica una excusa que ell interposa entre ell i el seu mateix públic, és un tòpic literari, però de fet més que la melangia el que l'impulsa és, com diu en moltes ocasions i com deixa entendre sobretot, aquesta voluntat de rescatar, no?, la cultura. Bé, sobre els retrats, doncs, en fi, es poden dir moltes coses, resumiré molt breument i ja acabaré. Els retrats guancerians són el retrat d'un món extingit que ell va viure, els anys de plenitud republicana, de plenitud cultural i política. Els retrats guancerians són un punt individualment on convergeix la biografia i l'obra de cada escriptor, no com una qüestió conjuntural o casual, sinó com a suma determinant d'un procés creatiu inevitable. I amb això recordo una mica aquell antimètode Rivià, quan Riba fa la remunta al contrari una obra. És a dir, va de l'obra, executa al revés el procés creatiu i arriba fins a l'autor. Aquest treball, de fet, ell era un gran admirador de Riba, i fa una exegesi molt ben feta a Pont Blau de les elegies de Bierville, doncs d'alguna manera també hi hauria una mica d'aquest procés de crític de Riba en aquesta manera de treballar de Wancé. Wancé, doncs, fa emergir en un contrapunt constant home i obra, i això és cada retrat. L'emergència de la lògica d'una obra que només ha pogut sorgir d'una humanitat determinada que l'assagista capta amb la màxima objectivitat en un esforç suprem del record, el seu únic material, per fixar-lo. Aquest nucli del mètode de Wancé en els seus retrats es concreta gràcies a unes virtualitats innegables. L'energia d'una prosa capaç de fer emergir aquella unitat indestriable entre home i obra i la capacitat d'integrar en aquesta prosa forta i creativa el bagatge d'informacions i coneixements literaris de l'assagista, coneguts de primera mà. Els valors fonamentals de Wancé com a assagista i crític són bàsicament els que es destaquen als seus retrats literaris. La capacitat per extreure el sentit de les obres literàries i guiar el públic, que és la seva obsessió, i fer-ho a la llum del passat, d'aquelles ombres que presideixen, tenint en compte el camí de l'art i del pensament fins a l'actualitat del text que està redactant. Per aquest motiu, Rafael Tàsis va escriure l'any 58 a Pont Blau de la feina de Wancé amb els retrats, la seva agudesa, la seva comprensió i el seu do de síntesi. I afegeix amb una imprecació: quina falta ens faria ara una secció com la que ell assegurava a l'enyorada revista de Catalunya de Rovira i Virgili. Avui, i no em cansaré de repetir-ho, una de les necessitats més urgents de la cultura catalana és una crítica seriosa, sense influències d'amistats, interessos, ni tan sols el pseudopatriotisme que tant esgarrifa Wancé, ni rancúnies que informi i ensems orienti els lectors. Això, Tàsis posa de model Wancé des de Pont Blau. Aquest llibre va tenir moltes crítiques, val la pena conèixer la de Josep Ferreter Mora, ara no m'entretinc a explicar-la, però per Josep Ferreter Mora creu que la veritat dels retrats sorgeix de la forma que utilitza, de les paraules que utilitza. I ve a dir-nos que el llibre té dues cares i que la cara subjectiva, que és la rememoració d'una època, i l'objectiu és l'elaboració literària, creu que, Ferreter Mora creu que el món evocat, diu, perquè el valor artístic és el que ell li interessa del llibre, perquè Ferrater Mora creu que l'art en el llibre serà el que dirà la veritat. El que té de literari és el que assegura la veritat del llibre. Per tant, diu, perquè aquest valor artístic predomini, cal que el món evocat perdi la poca realitat que la subjectiva vocació li atorga i adquireixi una nova realitat. La realitat d'una cosa en la mesura que és apinitio creata. Per tant, per a ell, l'única, i ara això són paraules de Ferrater Mora, l'única realitat que en un llibre com aquest, Retrats literaris, pot interessar l'autor i el lector, que ara el comenta, és la realitat de la creació. És a dir, la veritat de cada autor es troba en la força artística que utilitza Guansé per explicar-lo. Bueno, la potència evocadora, doncs, de l'obra. Tàsis, Pere Foix, i modernament Albert Manent, Lluís Busquets i Grabulosa, són crítics que han parlat amb suficiència, amb exactitud, i han dit coses molt ben dites dels Retrats literaris, que com que ja estan dites jo ara no reproduiré, només em voldria quedar amb unes paraules d'Albert Manent, que n'ha traçat de Guansé un perfil molt expressiu, al Solc de les Hores, on diu, per exemple, que és un testimoniatge de primera mà, que són retrats molt verídics, molt treballats, amb burí d'artesà, més senyits que els de Josep Pla, arriba a dir, això Albert Manent. Aplica Guansé retratista apel·latius com previngut volterià, elegant estilista, i el mateix epistolari de Guansé també conté judicis crítics molt interessats sobre els retrats. Per exemple, ell mateix, Guansé, parla en una carta a Francesc Rodon des de Barcelona, 6 anys abans de morir, encara continuen parlant dels retrats, perquè Francesc Rodon doncs, li recorda coses, i ell diu abans, ja el 72, però diu, per si ho trobeu curiós, encara us envio un exemplar d'un altre llibre, la primera versió dels Retrats literaris escrits a Xile i publicats a Mèxic. Encara que en la versió de Barcelona aprofito molts materials de la de Mèxic, crec que són dues obres molt diferents. La primera, la del 47, és més càustica, degut a la influència de la passió política. La de la segona és més justa, més ben escrita i amb més desig de servir. En aparèixer la segona edició del llibre, l'any 66, va tenir també una crítica de Baltasar Porcel, però és una crítica privada que apareix en una carta. Em quedaré per acabar amb aquesta crítica de Porcel en una carta que és molt, molt interessant, on diu: "Em sembla un llibre de gran interès, sobretot per les generacions de postguerra. I jo, a més, sóc de Mallorca. Hem après el que és el país per mitjà dels llibres, ja que l'ensorrada civil no ens permeté de recolzar-nos en la continuïtat històrica. Llibres com el vostre, així, són preciosos. Igualment els homenots d'en Pla, les memòries d'en Segarra i d'en Gaziel. És clar que el vostre volum té, a més, característiques pròpies, des de l'estil tan ben engiponat i fluid, com d'arrels carnarianes, fins a l'equilibri que manté el llibre dins d'una tonalitat evocadora i molt pensada, sense esgarrapades ni daltabaixos. I home, l'hem passat de pressa." Una mica amb aquestes paraules de Porcel, dites en la intimitat de la carta, doncs, en fi, abandono aquests Retrats literaris i abandono també aquesta intervenció, que potser ha estat una miqueta més llarga del que havia de ser. Moltes gràcies.